Treball sobre el terreny devastat a Veneçuela gairebé 24 hores després dels dos terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 que han sacsejat el país. És encara impossible de quantificar les dimensions del desastre que han provocat aquests dos terratrèmols. Són milers les persones desaparegudes i tot fa pensar que la tragèdia serà majúscula. Les dades oficials, però, no s'han mogut pràcticament des del matí. Oficialment hi ha a aquesta hora 188 persones mortes. Països d'arreu del món i estan enviant ajuda humanitària i també la Unió Europea ha activat el Mecanisme Europeu de Protecció Civil per enviar-hi assistència mèdica, primers auxilis i també equips de rescat. Al govern espanyol li consten 68 ciutadans espanyols que no estan localitzables. La situació de Veneçuela sobre dues grans plaques la fa especialment vulnerable als terratrèmols forts.
Veneçuela està en un límit de plaques i llavors aquests límits de plaques actuen com una falla, com una fractura en el terreny, i al moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això. És una zona propensa.
Catalunya nit.
Ja ens ocuparem de l'incendi que crema a la franja de Ponent entre els municipis de Tamarit de Llitera i el Campell. Ja ha arrasat 4.000 hectàrees i continua descontrolat. Allà hi tenim la nostra enviada especial, la Júlia Albacar.
I avui, al Congrés...
Muchísimas gracias a todos y a todas.
Ha tirat endavant la iniciativa del PP de demanar la dimissió a Pedro Sánchez i que l'insta a sotmetre's a una moció de confiança. Tot plegat amb els vots de Junts, el Partit Popular i Vox, tot i que Alberto Núñez Feijóo diu que, de moment, no toca una moció de censura.
Trescat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga, l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts que ha permès a Trescat integrar-se a l'organització com a membre auxiliar. És la primera corporació no estatal que ho aconsegueix, la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
Tenim molta més capacitat, no?, d'imatges i d'informació a nivell internacional, no només europeu, sinó mundial. El suport també quan enviem delegats o corresponsalies fora amb situacions de guerra, etcètera, no? No és el mateix anar-hi pel teu compte que forma part d'aquesta xarxa europea, doncs, que té una capacitat de solidesa i de seguretat molt gran. També tota la part tecnològica en la qual nosaltres participem dels grups en temes tecnològics i d'innovació. La vessant també legal, com ens representen a Europa per lluitar per la prominència dels mitjans públics.
Són les 10 i 13 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Fins a les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Veneçuela continua buscant entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que a la matinada ha sacsejat bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional de 188 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ara mateix hi ha més de 40.000 persones amb qui no s'ha pogut contactar. De moment, ni el Ministeri d'Exteriors espanyol ni la Generalitat han confirmat que cap de les víctimes sigui catalana. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca, bona nit.
Manel, què tal? Bona nit.
Gairebé 24 hores després del sisme, quina és la prioritat ara, Joan?
Doncs mira, la prioritat ara és...
Joan, no sé si ens pots sentir perquè estem perdent aquesta connexió, a veure si la podem millorar. Tornem a intentar-ho. No sé si tu ens pots sentir, Joan. A veure, ara sembla que sentim soroll de fons. Joan Biosca, en sents?
Sí, Manel, t'escolto.
Tornem-hi perquè t'hem perdut de seguida. Ens explicaves quina és la prioritat ara mateix.
Sí, la prioritat és reobrir l'aeroport de Maiquetía de Caracas, que es troba a la zona més afectada, a la costa veneçolana. És un aeroport que patia les sacsejades, els efectes, amb una estructura aeroportuària que ha quedat malmesa i que és a on han d'aterrar precisament els avions que ja volen cap a Caracas amb ajut humanitari. Ho ha informat el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez, que és qui està coordinant amb els equips de rescat i amb els governs internacionals. Les imatges més dramàtiques s'estan vivint en aquesta zona a prop de Maiquetía, La Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuets dels veneçolans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva, la d'ahir, i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida, com les que podrem escoltar ara.
Aquí acabo de salvar un bebé. Vente, mi niño, vente pa' acá, ven. Vente para acá, papá. Quédate aquí, papá. Ahí, Magui, agarra a los niños hoy. Otra niña más. Vente, mami, vente.
Somos tres.
Somos tres. ¿Son hermanos? ¿Ustedes?
Sí, somos tres.
Tres germans rescatats en vida, no han tingut tanta sort altres veneçolans que eren trobats els seus cossos ja morts. La precarietat dels rescatistes del govern veneçolà, un govern que està en una situació tècnica molt complicada, tutelat pels Estats Units, ara depèn precisament de l'ajut que arribi des del govern de Donald Trump. En aquestes properes hores molt probablement veurem el desembarcament potser de militars i dels equips d'emergències nord-americans. Jorge Rodríguez també anunciava que el govern espanyol també ha enviat ajut humanitari i el ministre del govern espanyol d'Exteriors és José Manuel Álvarez.
Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vida, que de este infortunio vamos a salir unidos.
68 españoles no han sido todavía localizados y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
Sentíem precisament el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez, i després el ministre d'Exteriors del govern espanyol, José Manuel Álvarez. Ara la preocupació més immediata són les comunicacions perquè familiars puguin trobar els desapareguts, i des de Nacions Unides s'ha recomanat i demanat al govern veneçolà que alliberi les comunicacions, un govern que sempre ha tingut un control sobre les xarxes socials i també sobre internet, Manel.
Doncs aquestes primeres hores segur que són claus ara per trobar supervivents. Moltíssimes gràcies, Joan Biosca, corresponsal a l'Amèrica Llatina. Bona nit.
Bona nit, gràcies.
Aquest és l'escenari gairebé 24 hores després dels terratrèmols. Recordem-ho, d'una magnitud molt alta, 7,5 i un altre de 7,2. Els experts avisen que després de terratrèmols d'aquestes dimensions és molt, molt habitual que es registrin rèpliques. Cèlia Forment, bona nit.
Bona nit.
Hem contactat amb sismòlegs i geòlegs. Què diuen sobre el que pot passar en les pròximes hores o dies?
Els experts expliquen que Veneçuela es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El fregament entre aquestes dues plaques acumula tensió durant anys i quan s'allibera de manera sobtada es produeixen terratrèmols com aquests, tan forts com el que veiem a aquest dia. Ho explica la catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Massana.
Veneçuela està en un límit de plaques i llavors aquests límits de placa actuen com una falla, com una fractura en el terreny, i al moure's un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això. És una zona propensa.
El tècnic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, diu que algunes d'aquestes rèpliques també poden arribar a ser importants.
Quan hi ha un terratrèmol gran, sempre hi ha rèpliques després. Si ara hem tingut un magnitud 7.5, el més gran, diuen, podem esperar tranquil·lament rèpliques de magnitud 6, que ja són grans.
Per tot això, l'activitat sísmica és un fenomen recurrent a Veneçuela, tot i que episodis tan intensos com aquests són poc freqüents.
Gràcies, Cèlia. L'ajuda ja hi arriba des de tot el món. Són molt els països que han estès la mà a Veneçuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com també els que lideren governs contraris al règim xavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 països ja estan també enviant equips. Brussel·les, Bruno Forte Amires.
Hola, bona nit. En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Hertzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
Doncs quan encara era de matinada, un dels primers a respondre-hi ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, ha dit en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El seu govern hi destinarà 150 milions de dòlars. Marc Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
Dos minuts i mig i arribarem a un quart d'onze de la nit. A aquesta hora podem saludar un ciutadà català que fa 30 anys que viu a Caracas. És en Jesús Paix. Bona nit.
Hola, bona nit. Bona tarda aquí a Caracas encara.
Com esteu?
Doncs mira, en xoc encara. En xoc, però escoltant tot el que esteu dient de tots aquests països que estan enviant ajuda, tota ajuda és poca per el que ha passat. I bueno, també tinc una bona notícia, que és la solidaritat de la joventut veneçolana fent viatges a La Guaira, que és un viatge d'una hora d'anada i tornada, per portar que viures, per portar aigua potable, per portar menjar, qualsevol cosa que pugui ajudar a la gent que està allà a La Guaira patint com ho estan fent.
És la zona més devastada per aquests terratrèmols. A Caracas, com ho heu notat?
Bueno, a Caracas va ser el terratrèmol més fort que he sentit a la meva vida, però de llarg. O sigui, una cosa espantosa. I així va succeir també a tot el litoral, fins a, bueno, al litoral valencià també, de la costa de València, Tucacas i altres pobles que també han quedat molt, molt malmesos per aquest terratrèmol, bueno, aquests dos terratrèmols, perquè han estat dos.
Sí, sí.
Això ho ha de tenir en compte, que no sé si és algun rècord o alguna cosa, però segur que l'han batut.
On ets ara? Ets a Caracas?
Soc a Caracas ara mateix, sí. Mm-hmm. Soc a Caracas. Aquesta és relativament tranquil·la, una ciutat molt gran, molta gent. Les zones on han col·lapsat edificis són concretes, estan cap al centre allà a San Bernardino i després està la zona de Los Palos Grandes i Altamira, que també han patit. Però res a veure amb el que està succeint a l'estat de Vargas, a La Guaira, on hi ha centenars d'edificis que han col·lapsat amb la gent a dintre, imagina't. Mm.
Sí, allà a més es treballa contra el rellotge per veure si es pot trobar, doncs, com més supervivents millor, no? Es treballa efectivament sota aquesta pressió. El govern com s'està comunicant amb els ciutadans? Us envien missatges a través dels mitjans de comunicació públics? Com s'està comunicant el govern aquesta crisi?
A mi en particular, i tinc dues línies diferents de dues companyies diferents, a mi no m'ha arribat res. Sincerament, ells van fer la seva roda de premsa, El que passa és que no tenien recursos ni materials ni humans per fer front a una situació com aquesta. Però, encara que els haguessin tingut, la situació és tan, tan anormalment grossa que igualment no haguessin pogut. És molt important el dany que ha patit Venezuela amb aquests dos terratrèmols, molt, molt. I tota aquesta ajuda que està arribant de l'exterior, bueno, és una bendició de Déu perquè ens fa falta. Ja.
Veiem molta gent també en les imatges que ens arriba, aquesta, això que també ens explicaves tu, no? Els joves que van fins a la Guaira, molts veneçolans que s'hi estan posant en aquestes tasques de rescat, doncs a l'espera també que arribin tots aquests recursos tècnics i materials per més professionals, no?, per poder participar. No sé si hi ha hagut talls en els subministraments de llum, d'aigua, si tu detectes que aquí a Caracas, amb el marge que tu tens de vista i de sortir al carrer, si hi ha pillatges, quina és la situació?
No, a Caracas no. A Caracas la situació és normal, els serveis puntualment en alguns punts de la ciutat doncs han caigut, però s'han restablert. On sí estan patint tota aquesta manca de serveis és a la Guaira i bueno, desgraciadament aquesta gent que es dedica doncs a saquejar, al pillatge i a robar, doncs sempre apareixen en moments on fan més mal encara. De veritat.
Hi ha molta gent que no podrà dormir a casa seva. Les autoritats han informat d'espais habilitats?
Mira, no tinc constància de que tinguin espais per dormir. El que sí que puc dir, jo ara mateix estava conduint per la ciutat i estava veient la gent a les places. Hem passat per Plaça Venezuela, que és un lloc emblemàtic de la ciutat, i la gent estava fent campaments a la grama. No, tenen por, no volen passar la nit a la casa, tot i que bueno, ja els professionals estan dient que, bueno, que terratrèmols com els que han passat no, és molt difícil que tornin a succeir, però la gent té molta por. Té molta por perquè ha estat molt greu, molt, molt, molt greu, de veritat que sí. Mm. I te diré alguna cosa, si està, el govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat. I t'ho puc dir perquè en grups de WhatsApp, on estic jo mateixa, exposen fotos de famílies completes, pare, mare i fills, saps? Que han desaparegut. S'estan formant... estan passant les fotos de la gent. A cada moment estan arribant al telèfon. Has vist, coneixes aquesta persona, l'has vist, està a algun hospital... És una desgràcia molt gran la que està passant ara mateix a Venezuela.
Hi ha aquesta pàgina web que s'ha obert en el qual les persones que tenen desapareguts doncs, poden fer una mena de registre per tal de fer-ho saber a les autoritats. De moment doncs, hi ha més de 40.000 persones amb les quals doncs, els familiars no han pogut establir un contacte. Efectivament, les dades oficials, el que tu dius, no es mouen pràcticament des del matí. Reporten 188 persones mortes de manera oficial i que hi ha feina per molts dies, això és molt evident, i en situacions com aquesta, doncs, el que deies, no? S'apunta, es veu i es fa molt evident la manca de recursos. Casa teva, tu dius que ho has notat molt, casa teva ha quedat d'alguna manera malmesa, tu estàs fent vida normal, passaràs la nit a casa?
Doncs no, precisament estic amb la xicota, me'n vaig a casa seva, perquè... que l'edifici on estic ha patit molts danys i no confio i pot venir una rèplica més o menys important i pot passar qualsevol cosa. I, bueno, me'n vaig a casa de la xicota.
I et planteges en els pròxims dies potser sortir de Caracas també o no?
No ho plantejo. El que em plantejo és treballar, donar-ho tot per aquest país, que és meravellós, amb una gent meravellosa, que te dic alguna cosa. Des del primer moment, els veneçolans, solidaris com sempre, treballant a la runa amb les seves mans, sense cap tipus d'equipament, traient gent de la runa. O sigui, el veneçolà és un ésser increïble, t'ho dic de veritat. I en moments com aquest és que es dona compte de com som aquesta gent.
I tu, que fa 30 anys ja que els coneixes, no?, que hi vas anar a viure.
Sí, bueno, ara aquí encara me diuen gallego i quan vaig a Catalunya o a Espanya em pregunten que si sóc xilè o sóc paraguai, paramunt de Paraguai, perquè tinc un accent sud-americà. Me dono igual, jo m'estimo molt Catalunya, és la meva terra, és on vaig néixer, i m'estimo moltíssim Venezuela perquè és la terra que m'ho va donar tot.
Jesús, us enviem una abraçada forta i molts ànims per les pròximes hores. Moltes gràcies per atendre els micròfons del Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres i, bueno, estem aquí a la vostra disposició.
Gràcies. Gràcies.
I aquí les associacions catalano-veneçolanes ja s'estan organitzant també per enviar urgentment material humanitari a Veneçuela afectada per aquests dos terratrèmols. Ho faran a través de punts de recollida a tot Catalunya i amb la col·laboració de l'ambaixada i el consulat, Maria Costa.
Sí, la reunió aquesta tarda a l'Ateneu al Poblet a Barcelona amb una quinzena d'entitats ha servit per engegar el dispositiu d'entrada. Es posaran en marxa punts de recollida a Barcelona, Sabadell, Girona i Tarragona, tot i que encara no s'han concretat quins, per enviar material principalment sanitari de primers auxilis. Tot això a l'espera que el govern veneçolà concreti quines són les necessitats més urgents. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el president de l'Associació Catalano-Venezolana, Asocaven, José Luis Acuña.
Habrán puntos de recogida, no hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras, hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser la limitante.
Una reunió en què també hi ha participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collbon, i l'Ajuntament ha anunciat que oferirà efectius als bombers i una línia de subvencions.
Hem ofert a la UME, per part de Bombers de Barcelona, l'ajut tècnic que sigui necessari amb especialistes per causa de col·lapses d'infraestructures o de terratrèmols. L'Ajuntament de Barcelona obre de forma immediata i urgent una línia d'ajut i de cooperació humanitària de 300.000 euros que oferirem a les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny.
També una guia d'orientacions sobre com ajudar les persones afectades pels terratrèmols.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Les 10 i 23 minuts pel que fa a l'actualitat de Catalunya. Avui tenim tots els ulls pendents encara a aquesta hora en l'incendi que s'ha declarat aquest matí entre el municipi de Tamarit, de Llitera i el Campell, a la franja de Ponent, i ja ha calcinat unes 4.000 hectàrees, majoritàriament de conreu. És un foc que continua a aquesta hora descontrolat i ha obligat a evacuar 3 municipis propers i a confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. Busquem l'última hora des del Campell. Julià Albacar, bona nit.
Bona nit. Doncs, de moment, són aquestes 4.000 hectàrees que dèieu, les afectades, i ara el que s'haurà de fer és determinar dins d'aquest perímetre quines han quedat calcinades. El foc aquí continua actiu i encara no s'ha pogut donar per estabilitzat, tot i que s'espera que ara, amb la temperatura que ja va baixant, tenim uns 26-25 graus ara mateix aquí, i sobretot que pugui mainar el vent que ha bufat avui, doncs es pugui avançar amb els treballs d'extinció. Ara ja s'han retirat els mitjans aeris, però durant la nit continuaran treballant aquí les brigades terrestres, la unitat militar d'emergències i també diversos equips. La proximitat de l'incendi ha obligat a evacuar 3 nuclis de població, Sanaüi, Calassanç i Alins, i a confinar el de Fons. 240 persones evacuades, que esta nit la passaran als poliesportius de Montsó i de Peralta de la Sal. El president aragonès, Jorge Azcón, s'ha desplaçat aquí al Campell a seguir l'evolució de l'incendi i ha assegurat que, tot i que el foc és preocupant, no s'han de lamentar vides humanes.
Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
El foc té una forma molt allargada. De fet, aquí que es podia veure la columna de fum ho podíem constatar, i per demà el mateix preveu que s'hi puguin incorporar els mateixos mitjans que els que han treballat avui. Pel que fa a la causa, com bé dèieu, seria, segons ha explicat l'alcalde del Campell, un accident durant la sega dels camps de cereal i que ha avançat ràpidament pels conreus que estaven encara sense segar i també pels segats. Explicava així Juan Aurín com han estat els primers moments del foc.
Ha sido
muy de golpe, llamaban sobre todo agricultores que estaban en la zona. Yo he llamado al 112 y aún no estaban muy por la labor de lo que estaba pasando, pero bueno, hemos ido metiendo medios locales.
Que també ha agraït la feina dels pagesos que han llaurat per intentar contindre l'incendi. I aquí al Campell, doncs, molta expectació dels veïns, tot i que l'ensurt inicial ha sigut molt gran. Ara, doncs, ja s'han relaxat. Hem vist molts curiosos que s'han apropat a veure tot el desplegament de mitjans, que és molt important aquí al camp de futbol del Campell, i la majoria, doncs, celebraven que ja el foc ha marxat, doncs, lluny del nucli de població. No esperen, tampoc, que pugui complicar-se la situació, almenys aquí al Campell.
Per tant, en aquest sentit, bones notícies. Gràcies per la cobertura en directe al llarg de la tarda i també fins a aquesta hora, Júlia Albacar, en tot cas d'aquestes 4.000 hectàrees cremades. Gràcies, Júlia. Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem amb la crònica política.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
BQN pregunta. Una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
L'Angie.
Ho veus? L'Angie Anys. Això és molt nostre.
Molt.
Tant nostre com dir... Posarem llum?
A la foscor.
O com dir... Aventureres, aventurers...
Ens hi apuntem o què?
Què dius?
Saps que és molt nostre, també?
Sou molt bona gent!
Xxt, silenci.
Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
O el Catalunya Ràdio.
I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
Molt nostre.
Tot fa la mateixa olor de sempre.
Cinema.
Estem en una situació crítica.
Sèries.
This is the most dangerous period I've ever seen.
Documentals. Plataformes.
Vinga, va, selfie i marxem.
A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
Memoritzeu la cara del nostre home.
La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
Jo em quedo aquí. No tiré res. Però em quedo aquí.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Un minut i seran 2:15. Entrem en crònica política. L'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura, el Congrés l'ha instat per primer cop a dimitir o a sotmetre's a una moció de confiança. Junts s'ha acabat sumant al Partit Popular i a Vox en una votació que no té efectes vinculants, just després de reclamar al president espanyol que assumeixi responsabilitats per la corrupció i deixi pas a un altre candidat. Pel govern espanyol, la moció aprovada no canvia el seu full de ruta, malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica de Sánchez. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
Bona nit. Així ha acabat l'últim ple del curs parlamentari, amb la bancada popular exigint dimissió i amb els diputats socialistes aplaudint drets, i un Pedro Sánchez que no ha deixat de somriure, un gest que ha criticat Núñez Feijóo.
¿Qué es lo que ha aplaudido? Ha aplaudido que la mayoría absoluta de la Cámara le pida que se someta a una cuestión de confianza y que presente su dimisión. Mire, ha quedado claro que el gobierno tiene que dimitir.
I amb el suport de Junts per tirar endavant la moció, el líder dels populars espera que els de Puigdemont es mantinguin en aquesta posició.
La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res, té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones. Por supuesto, la derecha nunca está a favor de ningún avance, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
Mentrestant, creix el malestar entre els socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol Gabriel Rufián d'Esquerra i Aina Vidal dels Comuns, aquesta en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Creo que no es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes de retraso en el YouTube más.
Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos, en primer lloc, més humil i, a més, més ambiciós.
La qüestió de confiança és un mecanisme a disposició del govern per comprovar el seu suport parlamentari.
I mentrestant, avui José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamat al jutge José Luis Calama que anul·li tota la investigació contra ell. Considera que s'ha vulnerat el seu dret a la defensa i a la intimitat i que s'han incorporat proves al marge de la llei. Això, hores després de la filtració de les converses de Zapatero amb la seva secretària i també de la filtració de les seves agendes dels últims dos anys. És una filtració que el jutge ja ha ordenat, Joan Vilaplana, bona nit.
Bona nit.
Que s'investigui.
Sí, a les agendes i whatsapps que s'han filtrat hi ha cita mèdiques de Zapatero, referències de trobades privades, per exemple amb Carles Puigdemont a Suïssa, de classes d'anglès o cites a la perruqueria. En tot cas, és informació que no té res a veure amb la seva imputació pel rescat de Plus Ultra i que es va aconseguir en el marc de l'escorcoll policial. Des del govern espanyol han denunciat la gravetat de la filtració. Sentim el ministre de Transports, Òscar Puente.
Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etcétera. Nos parece de una extrema gravedad.
Ara el jutge de la causa, José Luis Calama, vol saber qui ho ha filtrat. De moment el magistrat ha pres mesures per evitar que es repeteixi. A partir d'ara, a més d'ell, només la Fiscalia i el PP tindran accés a la informació del cas emmagatzemada al Núvol. Els populars hi podran accedir com a representants de les acusacions populars. La resta, Vox i les entitats ultres, hauran de consultar-la al jutjat.
Doncs avui hem pogut sentir José Luis Ábalos des de la presó declarant-se víctima d'un judici polític i amb un veredicte que assegura ja estava escrit de fa temps. Des de Soto del Real, l'exministre socialista s'ha pronunciat per primer cop sobre la sentència pel cas Mascaretes, partillada desmesurada la seva condemna, 24 anys entre reixes, i carregar contra el fet que el Suprem eximeixi el comissionista Víctor de Aldama d'anar a la presó. Són uns àudios que ha avançat la SER.
Porque en definitiva estaba predeterminado. Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido.
Deu i 34 minuts, els litigis per clàusules abusives de bancs i entitats financeres col·lapsen la justícia. Roger Santaló.
El 60% dels procediments civils de l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Antonio Recio és el president de l'Audiència.
Y en ese 60, entiéndanme, tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
Ció considera insuficient les 90 noves places judicials que preveu el projecte de llei aprovat pel Ministeri de Justícia, 8 de les quals es destinaran a l'Audiència de Barcelona. La demora també afecta a la resta de procediments civils, com herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, sense comptar amb el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys.
I ara parlem d'un estudi que conclou que la falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i està afectant el creixement econòmic de Catalunya. Rafael de Ribot.
La memòria econòmica de Catalunya del 2025 que han elaborat les cambres de comerç catalanes assegura que la crisi de l'habitatge resta competitivitat al país. Josep Santacreu és el president de la Cambra de Barcelona.
La persistència d'aquesta situació no només impacta en el desenvolupament de les persones, sinó que també impacta i molt el desenvolupament social i econòmic del territori. La falta d'habitatge també afecta la capacitat de captació i de retenció de talent.
Tot i això, la directora de l'estudi, Carme Poveda, afirma que el creixement econòmic serà més equilibrat i assegura que estem assistint a un canvi qualitatiu.
Creix la productivitat en un període de forta creació d'ocupació. I això no havia succeït en anteriors etapes expansives.
La memòria de les cambres conclou també amb les dades de l'any passat que cada cop hi ha més empreses grans amb més marge de benefici i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria.
A Catalunya, l'última onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures.
Balanç des de diumenge, segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut de Salut Carlos III. El sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 260 persones i la meitat han necessitat ambulància. Diem morts atribuïbles a la calor i no a causa de la calor, perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a TV3.
Això no s'ha vist. Morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient.
A tot l'estat s'han registrat 212 morts atribuïbles a la calor, principalment de persones de més de 80 anys.
I prealerta sanitària a Martorelles, al Vallès Oriental, per una plaga de mosques. Martorelles, Marta Vallès.
El focus de la plaga s'ha localitzat en una empresa de reciclatge en tones de plàstics trinxats amuntegats a l'exterior. Feia dies que els veïns es queixaven de la gran quantitat de mosques i amb la forta calor la situació ha empitjorat. L'Ajuntament va decretar dimarts la prealerta sanitària i ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es tracta de la mateixa empresa que té una altra nau a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va detectar una altra plaga d'aquests insectes. A Hostalric s'ha desactivat la prealerta. A Martorelles avui s'ha reunit el Comitè Municipal d'Emergències, que ho farà cada dia fins que la situació es normalitzi.
Ha quedat en llibertat vigilada el menor detingut acusat d'atropellar mortalment un usuari de patinet en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià.
La jutge ha determinat, però, que s'ha de sotmetre a teràpia. La causa està oberta pels delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense carnet. Els fets van passar dimarts a la matinada.
I la jutgessa que investiga la mort d'Isaac Andic en una excursió a Montserrat cita els primers testimonis per dimarts de la setmana que ve.
Segons informa el Tribunal Superior de Justícia, la jutgessa vol prendre declaració a una desena de persones entre dimarts i divendres de la setmana que ve. Entre els testimonis que declararan hi ha la terapeuta familiar i les dues filles del fundador de Mango i germanes del principal acusat, així com agents de la Unitat d'Intervenció de Muntanya dels Mossos.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org, Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
Quan vulgui.
Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
Tot el temps que vulgui.
I totes les bombolles que vulgui?
Totes les bombolles que vulgui.
I tot el relax que vulgui?
Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, la nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Des de Menorca arriba Cris Joanico, que té molt clar amb qui es canviaria de vida.
Jo, amb el Trump, i deixaria de fer les tonteries que està fent. Veus?
Aquesta no me l'esperava.
Per això sí que em sacrificaria.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Trescat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, és la principal associació de mitjans públics del continent i ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat aquesta llum verda a una modificació dels seus estatuts que ha permès finalment a Trescat integrar-se a l'organització com a membre auxiliar. És la primera corporació de tipus no estatal que aconsegueix entrar en aquesta organització. Aquesta és una informació des de Praga de Jordi Regàs.
Fa anys que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals intentava accedir a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És un club exclusiu del que forma part la BBC, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola, que fins aquest dijous només permetia l'accés de corporacions de mitjans públics d'estricte àmbit estatal. Una votació a l'Assemblea General ha permès, però, que l'accés s'hagi ampliat a corporacions d'àmbit regional. Per 3Cat són molts els avantatges que comporta haver entrat a la UER. Rosa Romà, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Tenim molta més capacitat, no?, d'imatges i d'informació a nivell internacional, no només europeu, sinó mundial. El suport també quan enviem delegats o corresponsalies fora amb situacions de guerra, etc. No és el mateix anar-hi pel teu compte que forma part d'aquesta xarxa europea, doncs, que té una capacitat de solidesa i de seguretat molt gran. També tota la part tecnològica en la qual nosaltres participem dels grups en temes tecnològics i d'innovació. La vessant també legal, com ens representen a Europa per lluitar per la prominència dels mitjans públics.
Accedir a la UER vol dir també projectar en l'entorn europeu el model i continguts en català de 3Cat. És, a més, un clar reforç de la legitimitat i la identitat catalanes a un nivell europeu i global al que no s'havia arribat abans.
I ara al Catalunya Nit entrem en terreny esportiu. David Ubach, bona nit.
Bona nit.
Ahir no va poder ser, però avui sí, el Barça celebra una lliga.
Els dos millors equips de la lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor, en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
És Javi Rodríguez, precisament el tècnic del Barça de futbol sala que s'ha estrenat aquesta temporada a la banqueta i ha guanyat el seu primer títol com a entrenador a la mateixa pista on va aixecar el seu darrer títol com a capità del Barça, per tant, com a jugador. A la del Pozo de Múrcia avui, en el quart partit de la final, Barça 6 a la pròrroga, novament amb molts patiments per al Barça, que aixeca la vuitena lliga.
I tenim temps per escoltar també Ronald Koeman, seleccionador dels Països Baixos, abans de jugar contra Tunísia al Mundial.
Queremos ser primero de grupo y después, si nos toca, Monterrey. Vamos con mucho placer hacia México, Monterrey, porque es un país donde ama el fútbol totalmente, entonces, pero primero hay un partido.
Doncs Ronald Koeman parlant del partit que els neerlandesos han d'afrontar aquesta propera matinada contra Tunísia per tancar la primera fase del grup F. També hi haurà el Japó-Suècia, tots dos a partir de la 1. A les 4 tindrem els duels del grup D, Turquia, Estats Units i Paraguai-Austràlia. I ara hi ha en joc, gairebé el descans, doncs l'Equador 1, Alemanya 1, el grup E, també el grup E, el Curaçao 0, Costa d'Ivori 1.
Doncs fins aquí, gràcies David.
Bona nit, fins demà.
Catalunya nit, Catalunya Ràdio.
És dijous a la nit i això vol dir que tenim sessió de cinema, sessió golfa i a la fresca aquesta vegada. Què tal, Àlex Gorina?
Bona nit a tothom. De cos present.
Aquí, sí, exacte. Aquesta setmana sí, que això sempre ens fa contents. Escolta, de tot el que arriba a la cartellera aquest cap de setmana,
és un repte tan brutal.
Per què?
Perquè hi ha els últims dies de Maria Antonieta que m'agrada moltíssim. La millor versió...
Per qualitat, o sigui...
De la caiguda de la monarquia, però quin bé que és aquesta pel·lícula. Després hi ha una gran pel·lícula japonesa que es diu Pàlida luz en les colines, el títol ja és digne, sí, digne de la pel·lícula. Una pel·lícula també recomanable és Hermanos, i després hi ha una joia d'aquelles que només puc recomanar-me a mi mateix, perquè, bueno, i a tu, hi ha una altra també, Magallanes, que són gairebé 4 hores i és sensacional. Però...
O sigui, cap d'aquestes no, és la perla, eh?
No, no, la perla són totes, però llavors la perla serà...
La perla
serà...
de veritat.
Bé, és una pel·lícula que es diu Letres robades.
Can I make a suggestion? Where do you go, like, never gonna run if you don't walk, never gonna talk, but don't run.
Pel·lícula amb Paul Rudd i amb Nick Jonas, que està molt de moda ara en aquests moments, història de músic i lletrista que es coneixen en un casament i de cop i volta s'entenen i col·laboren. I després ve el moment aquell típic en què el que és més famós s'emporta el resultat del treball i anul·la i envia l'anonimat a l'altra persona que li ha fet la feina, no? I aquí comença el drama. La pel·lícula està dirigida per un senyor que admiro moltíssim, és John Carney, que vaig descobrir en una pel·lícula que es deia Once.
No sé si la de la música...
Totes són de música, la seva vida, no? Begin Again, sí. Sing Street, també sí, era d'ell. Per tant, amb això ja us dono una pista
tant,
de que realment és recomanable. Ara bé, hi ha una altra pel·lícula que m'avanço, que és per l'altra setmana, i que no és una joia. Precisament no és una joia, però aprofito que ja s'estrenarà i la setmana que ve no podré dir res d'ella per utilitzar-la avui per fer el tema de la setmana.
O sigui, que avui el tema de la setmana va d'una pel·lícula que s'estrenarà la setmana que ve.
Exactament, val. Però no és...
Una gran pel·lícula, no és una gran pel·lícula.
El tema de la setmana no és la pel·lícula, perquè no és
precisament
molt bona.
No és una gran pel·lícula, d'acord. S'entén,
però s'entén. Em dona peu a... Escolteu, 9 lunas.
Estoy embarazado.
Virgen de Araceli.
Estás de coña, ¿no?
Ya. Ya me ha venido la regla, te jode.
Amb Jorge Sanz fent el paper de pare, perquè ja té edat de ser pare i avi, del protagonista. I sí, és una persona, un home, que s'ha quedat emprenyat. O prenyat.
Prenyat, o sigui, està embarassat.
Sí, el que passa és que la cosa és... té un sentit, i és que jo he investigat a continuació, i això de que un home quedi prenyat, vull dir, és possible, no és possible, i ara resulta que sí, si es dona una circumstància, que és si ets un trans, que no has acabat de fer el camí que has de fer per arribar al final al teu destí, no? I abans de ser definitivament dona o home, va i bam, no?
Clar.
Passa el que passa.
I això és el que passa a aquesta pel·lícula?
Està passant, passa en aquesta pel·lícula, i no faig spoiler, perquè passa de seguida, però jo he investigat a continuació i resulta que ara comença a haver molts, molts pares trans
en el món.
I això em fa entrar en matèria i ha ajudat de Papa Wemba i la seva mama. L'identitat de gènere han obert. En aquests moments ens ho permet plantejar, no? Els avenços de la medicina ho activen més encara, no? Un home té capacitat d'ovular? No. En fi, els mascles s'han de cancel·lar definitivament? Tampoc cal, no? Però Rubén Castro va aconseguir, Paul Galofre va aconseguir, Thomas Beatty va arribar, i al cinema han tingut alguns exemples fins ara, no? Alien? Perdoneu, deixeu-me fer la broma. John Hart té un part o no té un part? Ha estat inseminat o no ha estat inseminat? Totalment. I a través de la boca, no?
Sí,
queda dit. Amén, d'Alex Garland, a Rabbit Test, de Billy Crystal, que podeu trobar, a Three Pregnant Men, podreu trobar també, Biosphere, de Mel Eslin, trobareu exemples ja d'un món on els homes poden parir. Jo us porto tres clàssics, us recomanaré immediatament.
Va.
El primer, de bo, no té res, però és el clàssic clàssic. En realitat, el 82, un director català ja va anticipar el que acabaria passant.
¿Para cuándo espera?
Ya salí de cuentas la semana pasada.
¿Y en su situación no le da miedo viajar?
No, ya estoy acostumbrado.
Es un imprudente. El primero nació en un taxi, camino del hospital.
Y el segundo en el cine, viendo a Emmanuel. A usted no se le nota nada.
Es que estoy de 3 meses.
¿Es primerizo?
Sí.
Su esposa estará contenta.
Si me escuchas, papá.
Alejandro Fernández i México Lindo. Sí.
I aquí hi havia director català, dius?
Joaquim Coll Espona. Mític. Director de El fascista Doña Pura i El follón de la escultura. Del fascista, La Beata i Su hija desvirgada. I Los casados y la menor. Un carrerón. Sí, directament. No? Podeu imaginar el nivell de la pel·lícula. Protagonistes embarassats de la pel·lícula. José Luis López Vázquez, te l'imagines en panxa? Ovidi Montlló, te l'imagines en panxa? Pep Moner, doblat per un altre. Te l'imagines en panxa, jovenet, eh? Josep Maria Angelat, el mític doblador, també? Doncs, no es pot dir que sigui una bona pel·lícula, però, amigues i amics, vam ser visionaris!
Tots prenyats.
I ara em va emprenyar molt el director d'aquesta pel·lícula perquè podia haver fet un Berlanga genial i li va sortir un pitofi. I estic parlant del director de Los Paraguas de Cherburgo, de Las Señoritas de Rochefort, Lola i La Bahía de Los Ángeles. És a dir, Jacques Demy, una pel·lícula titulada No te puedes fiar ni de la cigüeña.
Voilà, papa y moi, nous avons une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur.
T'es même pas grosse?
Eh bien, je ne suis pas grosse parce que cette fois, c'est papa qui va porter le bébé. Est-ce que ça te fait plaisir?
On parle souvent des mamans.
Claude Barzot hi canta. Jacques Demy va dirigir aquesta pel·lícula que el títol original era Le plus grand événement de l'histoire depuis que l'homme a marché sur la lune. El més gran esdeveniment de la història després de que l'home va caminar sobre la lluna. Marcello Mastroianni, la protagonista en panxa, Catherine Deneuve, que eren parella en aquell moment, estaven fent a Chiara Mastroianni, doncs era la dona, però el que quedava embarassat és ell. El recorregut de la pel·lícula és la crítica típica del Gran Carnaval. Com tothom s'intenta aprofitar d'aquesta situació increïble que al final el director acaba resolent d'una manera una mica covard, perquè és un embaràs histèric, no té gràcia. No hi havia embaràs, o sigui, el que hi havia és el síndrome de Courbet, per pura empatia. Quan un home està amb una dona que està embarassada, comença a sentir ell els símptomes, és a dir, les vomiteres, els capricis, li desapareix la testosterona, en fi, tot el que passa a la pel·lícula, que en aquella època va ser un fracàs rotund perquè la gent es va pensar què coll fot Marcello Mastroianni fotent-se una pròtesi tan dolenta a la panxa. La tercera, Arnold Schwarzenegger i un clàssic, Junior.
So, how far along are you?
21 weeks.
Is this your first?
Yes.
Oh. Have you thought of any names?
Junior, if it is a boy.
Uh-huh.
And if it's a girl, Junior.
Oh, those are nice.
Daddy, oh daddy.
Després de Los Gemelos Golpean Dos Veces, van buscar una altra pel·lícula per reunir Danny DeVito i Arnold Schwarzenegger i van fer Junior, que és aquesta pel·lícula en la que un científic, imaginar-se Schwarzenegger fent de científic costa, no?
Sí, ciència-ficció.
Fa un autoexperiment de fertilització triomfal. I resulta que va i queda ell embarassat de si mateix. O sigui, ja és, diguem, s'autoinsemina. I surt la panxa. Jo també he fet investigacions, però a veure, deixant de... Hòsties, a banda, no? Un home podria quedar embarassat o podria parir un nen i resulta que no, que no hi ha manera. No hi ha manera perquè la cavitat peritoneal, per començar, no existeix, no funciona ni amb hormones ni res. No tens úter i, a més, no tens pelvis per després desenvolupar el nen o la nena com Déu mana. Però, com que fem comèdia i el món és molt estrambòtic, i com que ja hem vist de tot, estimades i estimats, qui diu que no algun dia?
Vés a saber, vés a saber. Bueno, ja has explicat al principi què passa.
Sí. Bé, jo, de tota manera, m'acomiadaré amb Barbra Streisand i Yentl, perquè hi ha una cançó que els Simpsons, que sempre tenen la raó, van transformar en la coda final ideal per aquesta secció d'avui.
A veure.
Bona nit.
Papa, can you hear me? Papa, can you see me? Papa, can you find me in the night? Papa, are you near me? Papa, can you hear me? Papa, can you help me not be frightened? Looking at the skies, I seem to see a million eyes. Which ones are yours?
I gotta do something about him.
Doncs Simpsons sempre tenen raó i Gorina també, el papa Gorina, eh? El papa sí.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
La darrera.
Serà l'última de la temporada.
Ja la tinc clara.
Sí?
Sí.
Ja saps de quines pel·lis ens parlarà?
Tremolaran les columnes de Babilònia.
Vaja, fins dijous.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Qué bello es el verano, la tierra despertó. De las frutas esta es la estación. De la primavera los capullos son. Qué hermoso es el verano, el yeti se durmió. Y todo se viste de color. Los pajarillos cantan, las faldas se levantan. Y las mariposas beben ron.
Doncs sí, l'estiu és bonic, això sí.
És maco, però jo crec que aquesta cançó lliga molt amb una cosa que tu i jo sabem i els nostres oients encara no.
A veure.
Que és qui ha fet avui la tria musical.
Això també.
A veure, saludem? Jo no m'imagino la Gemma.
No.
No m'imagino una mica més el Dani Ramírez, per
Dani
exemple.
Dani Ramírez, segurament.
Home, clar, més edat, i 82-83 ho va trencar, eh? Va ser un estiu de molta festa major amb Guapa Chacombo, que a més eren de la meva ciutat de Terrassa i els hi tenia una estima especial i era com una mica de cachondeo. I com que ja estic fins als nassos de tanta calor, dic, anem a prendre'm humor i li traiem ferro a l'assumpte perquè jo estic passant magre, no sé vosaltres com ho porteu, però va.
Mira, a nosaltres ens ha passat una cosa, que estem fora ja de l'onada de calor i, en canvi, hem tingut més sensació de calor avui sí? Que no pas cap altre dia dels anteriors.
Doncs tens raó, perquè dies enrere estàvem a 34-35 amb 30% d'humitat i avui hem tingut 33 amb 60% d'humitat.
És tant, això.
Aquí està.
Que aquesta nit parlo de la costa de Barcelona, eh? Maresme també. Maresme, Garraf, Barcelonès, Delta de l'Ebre. S'ha notat avui més humitat i més xafogó. I tens raó, Agnès, te la dono tota.
Veus?
Sí.
I la temperatura del mar, com la tenim? Com la tenim?
Doncs mira, tenim... Sí, tenim rècords, eh? Perquè, mira, aquests dies estem arribant a 27,5 al Garraf. 27,5, eh?
Déu-n'hi-do.
I això mirat on s'ha de mirar, eh? Un metre de distància, lluny de la platja... Però arran de platja, 29.
No.
Que vol dir que li falta un grau per 30. I avui ens han comunicat en Diego Lázaro, l'observador de Barcelona, 26,5 a l'Escullera, al Moll del Gas, a Barcelona. I l'Estartit també ha tingut el rècord, la temperatura més alta del que portem d'any, amb 23,7. Està 3,5 per sobre del que li toca.
Déu-n'hi-do. I demà quin temps ens espera?
Demà jo us torno a proposar el cap dins l'aigua, perquè la veritat no...
No té ganes de dir-nos què farà demà. N'està molt típat d'aquesta calor.
No, el mateix que avui. Sol i calor. Que baixa un grau? Sí, no, ho notarem. Ahir Lleida estaven a 48-38, que ho han notat, no ho sé, pregunteu-los a la gent de Ponent, jo em sembla que 38 i 40, si fa o no fa. I això va per llarg, tots aquests dies. A veure, pot baixar un grau o dos la temperatura, però insisteixo en el tema d'humitat a la costa aquests dies, més xafó que dies passats, i a partir de diumenge alguna tempesta al Pirineu que podria ser que dilluns i dimarts s'incrementessin.
Molt bé, doncs escolta'm.
Però queda molt.
Anem dia a dia, sí, i amb el cap a l'aigua, ja ho has dit tu.
Exacte.
Tant com es pugui.
Almenys els peuets, eh? Allò...
No, el cap va bé per refrescar-ho.
Directament.
Sí, directament. Molt bé, Dani. Molt bé. Una abraçada. Bona nit.
Demà, bona nit. Igualment, bona nit. Una abraçada a tots.
Al lado del Pisuerga, sentados en la hierba, solos con el río y el amor. Por eso, niña, escucha mi canción para el verano. No seas idiota y vete a la playa.
Bé, el Dani diu que aquesta va ser un hit de l'època. En qualsevol cas, li farem cas, ens anem a remullar una estona.
Vinga, fins demà a tothom.
Bona nit.
Col·loca-te una cinta en la cadera y quítate la pierna de madera.